Gas Natural, un compromís amb el nostre entorn natural. Gas Natural patrocina l'espai Lectoràlia. Màrius Serra, bon dia.
Bon dia i bona hora, Neus.
Com estàs?
Molt bé. Sí? Carregat de llibres, com sempre.
Bueno, seria, és una imatge associada, no? El dia que no t'hi veiem amb un llibre a la mà, ens rai. Preocuparem.
Malament rai. Sí, sí. Primer, diguem, deixa'm dir que ja anem, com cada dijous hem penjat la lliga de l'Enigmàrius actualitzada a divendres passat, dia 10, i anem pels 2.392 participants.
Ostres, això va que puja molt, no?
Puja molt. És a dir, val a dir que els, jo diria que els que estan disputant ara mateix, no sé si parlar de zona UEFA o zona Champions o no sé què, serien els 225 primers que estan en una forquilla de 30 punts, diguem. I cada setmana n'hi ha en joc una vintena, per tant, hi ha molta gent que hi està implicada. Tots els oïdors saben que poden anar al web del programa i veure aquesta classificació que encapçala una setmana més Montserrat Damas Canals de la Seu d'Urgell en solitari.
Fa molt de respecte punts. Aquesta Montserrat, eh?
Molt. Jo començo a estar ja... hi ha un canvi en la segona posició, que Joan Carles Orengo de Sant Joan d'Espí puja, no sé si és per la proximitat de TV3, diguem, però puja. I després tenim en tercer lloc l'Helena Navarro, l'Enriqueta Calabuig i el Josep Maria Martínez i encara la Isabel Trepat de Targa, Collbató, Targa, Barcelona i Barcelona, empatats tots a 46. I d'aquí fins als 2.000 i escaig els poden trobar penjats al web.
Molt bé, al web de catradio.cat, bueno, al matí de Catalunya Ràdio.
Exactament. Hem de dir un número ara.
Espera, tu has de dir un número, però sí. Un número entre l'1 i el... Ara ho veig, el 314, que són els missatges que hem rebut després d'haver plantejat al començament avui de la tertúlia el Superenigmàrius.
Que era un Superenigmàrius, jo diria que senzill, ja ho veurem quan el desvelem sí. Ara al final, aquest tècnic més estalviador. Són 314 i direm el 14, però no només perquè, diguem, és la part... l'escreix, sinó perquè un dels llibres dels quals parlarem, Shakespeare i la natura, és el número 14 de la col·lecció de l'editorial Cusatània que l'ha publicat. Per tant, direm el 14.
Doncs ara busquem el 14 d'aquests 314 missatges que ens han arribat.
Comencem, doncs, amb els llibres llegits.
Va, els textos llegits que has llegit aquesta setmana.
Jo el que he llegit és l'última novel·la del Patrick Modiano, més que res perquè és un coetani del Premi Nobel francès L'Eclésio, de qui reconec que no he llegit mai res, he rellegit un magnífic estudi sobre Shakespeare, del qual parlàvem. Anem a il·lustrar en Patrick Modiano, que és un francès que també optava el Nobel segons tots els rumors. Escoltem.
No me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment.
Ja ho veus, Jacques Brel.
Que bé, ara em quedaria... Perdona, No en detriment teu, però...
No, però això apaivaga els esperits,
sí,
Tu dic que té un punt de tristor...
Molt.
Que jo per això l'he triat. Això és per il·lustrar l'última novel·la que ens ha arribat traduïda al català d'aquest autor, que és un clàssic contemporani, en Patrick Modiano, que és En el cafè de la joventut perduda. Això ho acaba de publicar Proa, en una traducció d'en Joan Casas. I, a veure, és una novel·la breu, una novel·la que es llegeix amb molt de gust, que té aquest regust de tristor. Per mi ha estat una petita decepció, t'ho he de dir. Intenta retratar, doncs, diguem, la nostàlgia, la melangia de la joventut aquesta perduda de la qual parla, en un cafè, en un lloc de trobada, on el protagonista rememora dècades després, allò, amb una frase extreta, pàgina 52, veuràs una mica com és el to, diu, al capdavall havíem estat joves plegats. Bé, plegats aquí no vol dir que és això de quedar-se la cadira plegada, sinó no, junts, oi?
Sí.
Bé, què passa aquí?
Doncs, per què decepció, Mari?
Mira, decepció per als llocs comuns que m'he trobat. La nostàlgia és una mica delicada, genera ambients bé, en Modiano, però hi ha hagut un punt una mica previsible de rememorar la història d'una noia misteriosa que anava en aquest cafè i que quina història haurà tingut. Molt parisenca, amb un suïcidi, el suïcidi mig de rerefons, mig insinuat... És a dir, una novel·la per llegir un dia de pluja, sí. I acabat deprimidíssim.
A poc a poc hem començat força bé i sembla que
anem baixant.
No,
a veure, al darrere de l'opció de Modiano hi ha la cançó de l'Etern Retorn, allò de Nietzsche, que és una mica recordar la joventut, les coses es van repetint, són cícliques, etc. Ja et dic, i retrata molt bé el que ell anomena les zones neutres de les ciutats, que són aquests espais on la gent es coneix i no es coneix, però es troba, es retroba. És suggerent, és un gran escriptor Modiano, però a mi aquesta m'ha deixat una mica així. T'he de dir, ja com a clam contra la correcció lingüística, que estic ja fins als nassos que en català, de les barres del bar, en diguin taulells. No és veritat.
Reivindiques que no se n'han de dir taulells.
No, perquè els taulells són els de Betes i Fils, no?
Sí, de vendre, de qualsevol botiga, un taulell.
Tu t'han dit mai anem a fer una copa en aquest taulell o a la taula? No, que no?
No, mai.
Doncs mira, jo crec que és més, en fi, una qüestió d'inèrcies, de correcció, que no de la traducció del Joan Casas, que és ben correcta, d'altra banda, no? Però, en fi, aquesta nota...
Ha quedat subratllat, eh?
Molt bé.
Aquest era el llegit.
Sí.
Alguna cosa més del cafè de la, en el cafè de la joventut perduda?
No, acosteu-vos-hi amb Modiano, però, en fi, en prevenció, si esteu una mica tristos, en prevenció, perquè us farà créixer la tristor. Anem cap al rellegit, si et sembla. Escoltem aquesta música, aviam si la recordem. Et sona, Neus, d'alguna cosa?
Banda sonora sí. D'alguna... Sí, però ara mateix no t'ho sé dir.
No és cap enigma, però és Shakespeare in Love.
Oh.
Shakespeare in Love, aquella pel·lícula, la banda sonora és de Stephen Barbeck.
Sí.
Bé, jo he pensat que era la més neutra i la més adequada per recomanar ferventment, aquest cop sí, un llibre savi. Un llibre llarg, un llibre, diguem, d'assaig, no pas una lectura lleugera, ni no és pas cap novel·la. Shakespeare i la natura, inspiració i simbolisme, de la Rosa Maria Martínez Ascaso. Això ho ha publicat Cossetània. La Rosa Maria és bibliotecària i amant de Shakespeare des de fa dècades, ho explica en el pròleg d'aquest llibre. Té una bibliografia, és a dir, una biblioteca de llibres que parlen sobre Shakespeare, impressionant, de més de 2.000 volums, i el que ha fet en aquest llibre és una mena de gran tractat, antologia també, de tots els llocs on Shakespeare, en la seva extensa obra, té relació amb la natura. El que passa és que no és només una antologia, sinó que la Rosa Maria, diguem, fa discurs, fa assaig, i estructura molt endreçadament en molts capítols totes les relacions amb la natura, i no només amb la naturalesa física, sinó també amb la natura humana dels personatges de Shakespeare.
Mira, veus, aquest m'ha picat la curiositat.
És d'aquells llibres que jo me l'he llegit perquè vaig tenir el gust de presentar-lo i me l'he llegit d'alt a baix i amb molt de gust, però és d'aquells llibres que t'hi pots acostar per qualsevol pàgina. És a dir, podria haver estat un dels nostres fullejats tranquil·lament. Perquè té un molt bon índex, té exemples, té molta erudició, però també actualitat, i relaciona tot el gran món de Shakespeare en coses de l'actualitat, com notícies molt, molt properes, eh? Hi ha fins i tot el tsunami, tots aquests huracans, tot aquestes coses que tenim cada dia per antena, doncs també la Rosa Maria Martínez té la capacitat de relacionar-ho amb obres clàssiques de Shakespeare.
Molt bé, tenim llegit, el rellegit, aquest Shakespeare i la natura, de Cossetània i de la Rosa Maria Martínez, i fem un petit apunt i anem als fullejats?
Anem als fullejats, perquè ja saps tu que fullegem, que el món s'acaba.
Gas Natural patrocina Lectoràlia.
Ja saps que els fullejats sempre els il·lustro amb música de jazz de l'Elisabet Raspall. Aquesta vegada el tema es diu Cercles.
Jo trobo un regal, això, de veritat.
Fa molt de goig tenir així com de fons. Ve com més de gust parlar dels llibres i tot. I aquest és d'un LP del seu darrer disc que podria patrocinar la casa Audi, però no ho ha fet, perquè es diu Quattro. Així, Quattro amb Q. Cercles, de fons. Per il·lustrar dos llibres fullejats per raons diferents. El primer, el Diccionari d'Expressions Lingüístiques recollides de les rondalles mallorquines d'en Jordi Desracó. En Jordi Desracó era el pseudònim de mossèn Antoni Maria Alcover, del Diccionari Alcover Moll, oi? Quan recollia...
Del diccionari,
El gran diccionari, no? Doncs quan recollia rondalles per totes les illes, especialment per Mallorca, vaja, ell signava com en Jordi Desracó. Aleshores, l'autor d'aquest llibre que publica l'editorial Moll és Antoni Llull Martí, i el que ha fet és adonar-se que amb les rondalles, que són el material escolar clàssic dels nens mallorquins, hi ha una riquesa lingüística impressionant. De manera que el que s'ha dedicat és a recollir expressions que hi havia allà i, en fi, jo l'he fullejat, diguem, però m'hi he estat molta estona, perquè, clar, te'n vas a la M, ara, a l'atzar, fixa't, aquí diu, maig humit fa espagès ric. En fi, jo sabia allò de per maig cada dia un raig.
Sí,
doncs
sí.
A Mallorca també és humit, no? O bé, i ho estic fent així com veus, amb ploure de maig, anyada de garroves segura. Tornem-hi amb el maig, que es veu que és molt ric aquest mes, no?
Sí, té de tot, eh?
Ja adojo aquí. És a dir, és un llibre que és un diccionari d'expressions, totes elles mallorquines, extretes per aquest senyor, per l'Antoni Llull, de ses rondalles transcrites per mossèn Alcover. Una mica l'equivalent d'en Joan Amades a la banda illenca. Un llibre, per tant, interessant per espigolar i per trobar expressions diverses, sobretot de la gent que tingui relació amb Mallorca.
Molt bé, aquest me l'apunto, i també m'apunto aquest verb que has utilitzat ara, que m'agrada molt, trobo molt fonèticament molt sonor, el d'espigolar.
Sí,
és molt bonic.
És una mica agrícola, suposo que la cosa... No, i tant, però vull dir que és com d'anar agafant espígol, no? Per aquí, per allà, dius espigolo, que m'agafo una paraula d'aquí, una expressió d'allà, i la veritat és força interessant, no?
Molt bé. I ens queda algun fullejat,
sí,
Màrius?
Sí, sí, l'últim llibre fullejat, que podia haver estat llegit, merament, però m'hi ha costat per un interès curiós, és La reina Victòria, de Lytton Strachey. Això és una biografia canònica de la reina Victòria d'Anglaterra, la del victorianisme, traduïda al castellà per primera vegada per Sílvia Pons, això ho ha editat Lumen, i en Lytton Strachey és un dels membres de Bloomsbury. De fet, el llibre està dedicat a la seva companya i amiga Virginia Woolf. Jo n'havia sentit a parlar d'aquesta biografia, no l'havia tingut mai a les mans, aleshores he estat buscant, perquè hi ha molts episodis molt interessants de la reina Victòria que m'apassionen, diguem, perquè, clar, era la reina del món en el seu moment, no?
I tant.
I batejava, ella, per exemple, batejava les noves colònies, no? Li anaven els conqueridors i deien, miri, que hem trobat unes illes per allà i li volem posar Victòria, però aquest nom ja està agafat, no? Com ne podem dir? I aleshores ella, poseu-los-hi Fiji, perquè les illes Fiji van així. Diu, perquè té tres puntets, els dos de la I i el de la J, allà al mig, i li va fer gràcia a la reina, no? Jo pensava, carai, això és dominar, Però bé, la qüestió, aquest episodi l'he estat buscant i no hi surt en aquesta biografia, però en canvi té un índex, que és per això que el recomano també aquesta activitat de fullejar, que és un índex onomàstic molt interessant. No només hi surten noms propis, de dir, ai, què diu la reina Victòria, diguem, de Carles II, rei d'Anglaterra, sinó que també surten temes. I jo he anat, allò, així, a l'atzar,
Sí?
Dius, homenajes a... idealizado por Victoria después de su muerte, elogiado por Disraeli. I he pensat, carai, en Disraeli? A veure, què elogiava, no? I he anat a la pàgina 278 i he llegit, el príncipe es el único de cuantos hombres ha conocido que se pueda llamar ideal. I he pensat, carai, que pilota en Disraeli, no? Ningún otro de sus conocidos se acerca siquiera a ese estado, etc. Llavors, diu, Victoria se emocionó con la profundidad y delicadeza de estos comentarios y en adelante Disraeli se aseguró un lugar en el corazón de la reina. En el corazón y a la cort, diguem, no?
I tant.
És a dir, és una molt bona manera d'entrar de vegades en llibres de referència com aquest, trobar eines al darrere com aquests índexs que ens poden permetre una lectura també espigolant, si em permets la repetició del verb.
T'ho permeto tranquil·lament. T'agraden les biografies, Màrius?
Sí, diguem, com a gènere, sobretot les de tall anglosaxó, que acostumen a ser una mica més precises que les de l'estil francòfon, que són més pomposes.
Més farragoses, sí.
Sí. En general, m'agraden les biografies sempre de personatges que m'interessen prèviament, no per... Vull dir que m'he acostat a la biografia d'Oscar Wilde, les canòniques, no?, o del Joyce, o això perquè m'interessaven el Wilde i el Joyce, no perquè allò fos una biografia molt ben escrita. Però trobo que està bé que aquí en català tenim, i en la nostra literatura hi ha una molt bona tradició de memòries, però en canvi probablement de biografies no tant, perquè no, sempre és delicat.
És més delicat, sí. També hi trobes de tot en el món. A mi m'agraden molt, però trobes també coses que qualsevol semblança amb una biografia doncs clar, també és un acudit dolent.
Sí, perquè hi ha una cosa que s'assembla a relat, ho volen novel·lar, després hi ha allò de la biografia autoritzada, la que no.
La que no, sí.
És a dir, ara, per exemple, a la Fira de Frankfurt, per donar-te una cosa d'actualitat, a la gran obertura està la biografia del Paulo Coelho. I aquesta biografia, el tio, jo crec que no només l'ha autoritzat, sinó que l'empeny, perquè està plena d'escàndols del seu passat, de relacions en la seva joventut, ha estat empresonat, amb drogues, amb hospitals psiquiàtrics, tractaments d'electroxoc, i això jo crec que és una biografia tendenciosa, perquè si ell l'ha presentada i tot plegat, té un punt de màrqueting que et fa creure que hi ha una construcció, diguem, de la pròpia, del propi personatge, no?
Sí, de la pròpia història.
Jo malfio d'aquí, no? En canvi, no sé, hi ha biografies com les del Woody Allen, de l'Eric Lacks, que són converses.
Sí.
Dius, bé, potser m'hi acosto més, no?
Va per barris, que diuen?
Oh, i tant.
I va per gustos.
I tant, i tant, i tant.
Màrius.
Molt bé.
Diem el guanyador?
Diem el guanyador i...
I el superenigmàrius, quin és el...
Tu què creus? Era difícil avui, això del
tècnic més estalviador? Jo no puc dir, perquè com que sempre tinc els papers amb la solució, és molt difícil fer una valoració. Hi ha dies que abans de mirar-me la solució ho trobo especialment difícil, però vaja, aquest no l'he trobat molt difícil.
Clar, jo la dificultat era dir-ne tècnic i no dir entrenador. Perquè si hagués dit entrenador hauria estat molt més senzill, no? En tot cas, el més estalviador era en Guardiola.
En Guardiola, sí senyor. El tècnic més estalviador és en Guardiola. Hem rebut aquests 314 missatges, dels quals 300 han estat correctes, 14 no ho eren. I tu ens has donat el número 14, i aquest és correcte, i la guanyadora, en aquest cas, del compte del Banc Sabadell Atlàntic, amb 250 euros, és l'Emma Rafeques. O sigui que ja ho tenim. Màrius, moltes gràcies.
Vinga,
ens trobem la setmana vinent, que vagi bé.
Adéu, neus.